Això és Reconcentrat.
Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Reconcentrat. En aquest dilluns de Pasqua, des d'ara fins a les 8 del matí, quan arrencarà el món a RAC1 amb l'Albert Sort, us acompanyarem amb alguns dels millors continguts dels últims dies a l'antena de RAC1. En aquesta primera hora, fins les 7, escoltarem dues entrevistes. La primera la va fer el Jordi Basté, al món a RAC1, amb l'actriu Carme Elias, diagnosticada d'Alzheimer. Molt interessant tot el que explica la Carme Elias. Una conversa especial. Rematarem aquesta primera hora amb una altra entrevista que va fer l'Anna Ballonesta, al 9C, amb la Laura, una dona trans que ha patit discriminació per la seva condició. També es fa escoltar. A les 7 i tornem. Fins ara.
Llibre de memòries mentre la meva se'n va és arriscat, però tot i això tinc la temptació de fer-ho. Sí, tinc Alzheimer, però encara sóc plenament conscient d'allò que faig i sobre com ho faig, i a tot això li acabo d'agafar el gust. Demano disculpes si em repeteixo, espero que algú em corregeixi. Aquest és un fragment del llibre Quan deixi de ser jo. Són les colpidores memòries que publica l'actriu Carme Elias, una persona que en aquest país no cal presentar, és una de les grans actrius de la història del país, ha protagonitzat desenes d'obres de teatre, de sèries, de pel·lícules, ha guanyat el Premi Goya per Camino, el Gaudí d'Honor i també la Creu de Sant Jordi. El març de fa un any va anunciar públicament que tenia Alzheimer i la seva carrera va aturar-se en sec. Avui la tenim aquí a l'estudi del Món a RAC1 per parlar del llibre Quan deixi de ser jo, de la malaltia, i per repassar també la seva carrera. Carme Elias, bon dia.
Bon dia.
Es diu Al, i ara parlem amb l'Al, perquè li ha col·locat nom i tot, a l'Alzheimer li ha col·locat el nom de Al. Home, és obvi que tothom et pregunta, què, com estàs? Fa fàstic que la gent et pregunti ja què, com estàs o no?
No, què va. Jo agraeixo l'interès o no sé, l'acompanyament que em fa la gent. No em molesta gens.
L'Al és com li has posat, el primer que com llegint el llibre, que per cert el recomano molt a la gent, molt, està molt bé perquè és dolç, és tendre, és contundent, és molt valent, i et despulles, diguem, emocionalment en aquest llibre des del passat fins al present i al futur. L'Al és l'Alzheimer i em va portar en el record d'una cançó del Paul Simon que es diu que You Can Call Me Al, perquè ja li has col·locat nom.
Sí,
Al. Parles amb ell o no?
Oh, i tant, sovint. Sí, és que ara ja vivim molt veus, em passa això, em fa això ara. Ara em fa que, com que sap que tinc un micro a davant, que jo em trabuqui amb les paraules.
Ah.
Llavors, simplement li dic, home, tranquil·let, no? Vale? Em deixes una mica tranquil·la? I veus, ja puc continuar. Pues així. Estem així tot el dia.
Per tant, t'emprenyes amb ell?
Sí, passa de tot. M'enfado, ens fem amics, l'accepto, el faig fora... Bueno, és com un matrimoni molt ben avingut.
Quan et lleves et preguntes com estàs?
No.
No?
No. No. És com una... La meva rutina segueix com sempre, no? Bueno, ben tancada a casa, no? I protegida. Però no.
Has notat molt canvi en l'últim any?
I tant.
Sí?
Sí, això avança... És molt pervers. Sempre ho dic, perversament subtil, no? Perquè no te n'adones, però un dia de repent et dones compte que et trabuques amb les paraules. Que aquella cosa de... Ai, anava a fer això, que ens passa tant. I ara no... Què he vingut a fer aquí? Bueno, això és constantment. Que estic molt a gust tancada a casa, més que sortint al carrer, tot i que surto i faig les meves coses, però que allà, al meu àmbit, és on em sento segura. Bueno, coses així, no?
En el llibre expliques ja, tal com abans el llibre, expliques una cosa que és l'alliberament d'explicar-ho.
Sí.
Això va ser clau en tu, eh?
Va ser molt important. Perquè, bueno, esclar, jo vaig haver de deixar la meva professió tot, però quan em van demanar fer-ho públic no... em feia molta angúnia, no vaig pensar, ui, ara tothom pel carrer et diran tal, pobreta, no sé què. I, per altra banda, per què fer-ho públic, no? És una cosa molt íntima, millor que es quedi en l'intimitat... Bé, tot, aquests, no sé, tots els raonaments que et pots arribar a fer. I al final, fer-ho públic a mi m'ha fet molt bé, perquè m'obliga a estar, m'obliga amb tot el gust, a estar ara mateix aquí, amb tu, parlant d'aquest llibre, també, que ha vingut, perquè d'alguna manera estic activa explicant la perversitat d'aquesta malaltia. Em sap greu, dir-li perversa, però... Bueno,
si no s'enfada...
Si no, sí, veus, ara jo tinc por que s'enfadi
no,
i me la jugui.
No preocupis.
Però bueno, és igual. Convivim d'aquesta manera. M'enfado, ara no m'enfado, ara no sé què em deies, ara què anava a fer, on t'anava, etc.
Deies que quan vas ser públic vas donar un pas endavant, perquè en el llibre expliques que, repeteixo el llibre, quan deixi de ser jo, de la Carme Elias, que quan et va... Que hi havia una època pretèrita abans de dir-ho, que és que no et sabien diagnosticar el que et passava.
Sí.
Expliques que en una pel·lícula, per exemple, vas gairebé clavar amb una amiga teva, que és la Clàudia, que no sabies què et passava, i ella, molta dolçó, va dir, escolta, tranquil·la, però tu deies, no sé si això és estrès o què és això exactament, no?
Sí, sí, i ara, i evidentment, quan mires enrere, et dones compte de les situacions difícils que vaig haver de viure exercint encara la meva professió, no? Aquells moments que et toca entrar a l'escenari i és com, bueno, em tiro a la piscina i veure què passa, no? Una mica aquestes coses...
I te'n sorties per això?
Sí, sí, clar, és clar, és que si no me'n sortís no hagués tornat el dia següent, però és clar, com que me'n sortia, jo creia que era estrès. També estava en una etapa molt, molt estressada de la meva vida, amb moltes responsabilitats, la feina és molt... La feina és exigent, i dura, dura no en el sentit físic, sinó mental, no? Vull dir que has d'estar allà i has d'estudiar i has d'estar amb la presència ben present, no? En fi, tot això, pues, al final...
I els metges no diagnosticaven res?
Els metges no, creien que era estrès tot.
Fins no, el dia no. Que...
Fins, llavors es va arribar un moment que ja el diagnòstic va quedar clar. Però jo havia anat... Bueno, i quantes vegades he estat estudiant... Bueno, fent teràpies de... Bueno, per veure què em passava, no? Sí, va ser molt difícil el diagnòstic. Es veu que jo enredava molt bé la gent, no? Devia ser molt bona actriu.
és que ho ets. Hi ha una cosa que dius en el llibre, si hi ha una cosa que vull deixar clar. Els malalts d'Alzheimer seguim sent adults. I m'he atrevit a revisar aquestes indicacions al decàleg, molt útil, que acostuma a utilitzar-se per saber comunicar-se amb nosaltres. Ho comparteixo amb matisos. I dius, un... Mai discuteixis amb el malalt, posa't d'acord amb ell.
Uh-huh.
Et passa això, que hi ha moltes vegades que et discuteixen?
No, els tinc ben ensenyats. Tinc una família fantàstica que d'alguna manera encaixa la situació amb molta intel·ligència. Avui tinc aquí el meu germà Joan, que m'acompanya molt a molts llocs. És el meu Ciceró. I que llavors la meva família realment sap estar molt bé, eh? I em cuiden, saben que no han d'estar sobre meu, però estan tot el rato vigilants, i això és molt interessant, perquè jo puc continuar fent la meva vida. Si els necessito, sé que puc trucar, o si m'han de calmar, perquè de vegades em diuen, ara no, tranqui, no? No ens passem, no? M'enfado molt per alguna cosa, o quan em desespero per una altra, bueno, coses d'aquestes.
Mai tractis de raonar, distreu la seva atenció.
Mm-hmm.
Mai el tractis com un nen petit, que no s'entera, parla-li amb respecte.
Ui, sí,
això...
no saps el que és quan venen els cuidadors i et comencen a fer aquella cantarella de... Bueno, ara anem a esmorzar. I tu dius... Saps? És una cosa com...
Sí, és com un nen petit.
Ai, no, això no, encara no, ja arribarà, oi? Suposo que arribarà i acabaré sent una nena petita. De fet, el meu procés és anar enrere en lloc d'endavant, però encara no.
Mai tractis de donar lliçons. Serena't i explica-li com l'adult que és.
Sí.
Mai li demanis que recordi. Aquesta m'ha agradat molt. Recorda-li els fets i les coses, però en lloc de dir... Te'n recordes, oi? Digue-li, me'n recordo de... O sigui, que qui se'n recorda és l'emissor, no el receptor.
Clar, perquè si a tu et diuen te'n recordes, et dones compte de que no recordes, en el meu cas, encara que estic molt lúcida, eh? Ja sí. Pots veure que...
Sí, estàs Déu-n'hi-do. Va, lucidíssima.
Oh, però clar, jo sé que vaig cap allà. Llavors, esclar, imagina't, te'n recordes de... i ja et poses dels nervis, perquè te'n dones compte que no te'n recordes.
Uh-huh. En algun moment has arribat a pensar, potser que no vagi cap allà?
I tant. Sí, sí.
Això està molt bé. Uh-huh. Perquè potser això no va més enllà.
Ah, no, ah, que no, s'aturi. Sí. Ah, no, no, de cap manera.
De cap manera, eh?
No, que jo no vull anar més enllà.
Sí, esclar, segur.
Sí. No, això de cap manera, això segueix... Això encara no, aquí arribarà un moment que la ciència ho aconseguirà, però jo no hi sóc a temps.
Segur?
Segur.
Ho has preguntat?
Sí, és clar. Ens hem informat de tots els estudis que hi ha, de tots els... Bueno, sí, no...
Mai li diguis, ja t'ho vaig dir. Repeteixo quants cops faci falta. Mai li diguis, no ho pots fer. Digue-li, fes el que puguis.
Sí.
Mai li exigeixis i ordenis. Pregunta-li i ensenya-li. Mai perdis la paciència. Aparta't abans de perdre-la. I l'última, mai forcis. Reforça.
Bueno, això és estupendo. Enhorabona, eh? És que tinc aquí una persona que sí. M'ha acompanyat en l'escrit del llibre, en el procés del llibre, i trobo que està molt bé, que ho hem fet molt bé.
Clar, hi ha un moment molt colpidor, molt cru, on ens narres com vas viure la gravació del monòleg de les conseqüències. Què va passar?
Pues ara no me'n recordo exactament.
No vaig aconseguir verbalitzar el text sencer?
Ah, sí, ja me'n recordo. Ah, sí, sí, ja me'n recordo. No podia.
No podies.
Era un monòleg... curtet, tampoc era un monòleg d'aquells d'una hora i mitja de teatre. No, 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 estàvem fent una pel·lícula, sort que la directora era gran amiga. Però jo començava... Tenia un actor magnífic davant. Un actor magnífic, que no es va moure del seu lloc en cap moment, que em tocava i em deia ànims... Bueno, però jo no podia. No podia continuar. No podia continuar. Llavors la directora va decidir fer-ho a tros... Bueno, tallar-ho i després ho va muntar i va quedar... Ningú se n'adona d'això, però allà ha quedat, sí. Jo tenia un monòleg que l'havia de fer sencer i no vaig poder. Però jo ja havia acudit a molts metges, jo ja em queixava del que em passava, però ningú em veia res.
Tu no havies tingut mai problemes amb la memòria?
No, no. Una mica despistada, de vegades, però no tinc aquesta sensació. A més, sent actriu, que has d'estar allò... El punt, vamos, acció i tu has d'estallar. No, 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 no n'havia tingut.
Clar, això estem parlant d'una gravació d'un monòleg. Això era una gravació. El teatre,
sí.
Ho devies patir. Quan comença a pensar aquesta situació d'estrès, que es pensa, ui, aviam si això dalt de l'escenari em causa problemes.
Bueno, no, mentre sigui un estrès no penses en això, no? Només penses que necessites descansar una mica més i tal. I jo recordo una cosa que vaig fer al Teatre Acadèmia, potser la de les últimes que vaig fer, o l'última, que era un diàleg, però cadascú tenia el seu escenari, era una cosa de cartes, no? I me'n recordo que allà ja vaig començar a tenir problemes, i sempre tenia, com que el teatre és molt petit, jo sempre tenia el text allà posat, i de tant en tant m'inventava coses per sortir i entrar de l'escenari, per anar girant pàgines per si de cas em passava alguna cosa, que mai em va passar res. Però, esclar, jo ja tenia aquesta inseguretat a sobre.
El dia que t'ho diagnostiquen, en el llibre expliques que el primer que vas fer és anar a fer una cervesa amb ton germà.
Sí, que el tinc aquí al costat també.
Amb ell.
També és el meu acompanyant perfecte.
Val, perfecte.
Ell ho hauria d'explicar, això. Per què no ho explica, Joan? No ho vol explicar.
Fa que no com el cap.
Sí, fa que no. El cap. I quan fa que no és que no.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ho hem anat a celebrar, que ja té nassos. Sí, no? Perquè quasi va ser una alegria per fi poder-li donar nom, encara que després, o sigui, primer va ser, bueno, ja està, tenim un diagnòstic, no és el meu cap, no m'ho estic inventant, no estic boja. Immediatament va ser, però acabaré estant boja, esclar.
Quan et diuen que tens l'alt amb tu, ja saps cap on vas i com acabaràs, sense possibilitat de cura, que és el que ara comentaves, que t'han dit, vas tenir molta por?
Sí, 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 i la segueixo tenint. Bueno, és una por controlada, suposo. Diguem que jo estic en l'acceptació d'això, però tot i així, més que por, hi ha com un dolor intens que no se'n va mai. No és tan por, és com... bueno, si em poso a parlar d'això em posaria a plorar, no? Perquè és com, bueno, com difícil d'acceptar, eh? Ho accepto, però bueno, haig de lluitar-hi.
Quan, en quin moment decideixes, va, doncs ara ja no vull pujar més del... No puc o no vull pujar mai més damunt d'un escenari, ni vull gravar cap, ni vull rodar cap pel·lícula, ni...
És que no és no vull, és que és no puc. Per tant, a partir del moment del diagnòstic ja va estar claríssim que si es tractava d'això jo no podia continuar. Tot i així, estem fent un... Això ja ho hem parlat, és que no ho sé, saps?
Sí, sí, sí.
Estem fent un documental amb la Clàudia Pinto.
No, no ho has dit.
Amb la Clàudia Pinto, que ella va viure molt aquest procés rodant una pel·li seva. I des de que vaig comunicar-li, que ja fa, no sé, uns quants, 3 anys, potser, una cosa així, doncs ella va agafar una càmera i va dir, vols que deixem un testimoni de tot això? I des de llavors va començar un documental que encara segueix en marxa, no?
Encara, eh?
Sí. O sigui que a mi m'alegra poder deixar un rastre de tot això i que pugui ser, potser, alguna cosa que ajudi a tots els investigadors a veure com va avançant aquesta malaltia, no? Perquè l'anem rodant de mica en mica.
És bestial que en tan poc temps... És veritat que quan vam passar la pandèmia del coronavirus, tots els investigadors es van posar en marxa per trobar la vacuna. Hi ha algunes malalties que, malauradament, algun dels virus que molta gent de la teva i de la meva generació no van poder sobreviure, que és el tema del VIH, i que no es va trobar, ni, de fet encara no s'ha trobat cap vacuna per solucionar-ho, sí que per convertir, com diuen tots els metges, un camí cap a ser una malaltia crònica. Estaria bé que tots els investigadors es posessin en marxa per els marges que ja hi ha per trobar una solució del més ràpid possible a una malaltia com aquesta, no?
Naturalment, però hi ha moltes malalties que també necessiten això.
Càncer, per exemple.
De fet, jo tinc el meu germà gran, el Josep Maria, als 3 anys va tenir polio.
Sí, ho expliques al llibre.
I llavors, esclar, pues ara la polio ja és una cosa que no existeix, però llavors existia. O sigui, els meus descendents diran, mira...
Escriure és una manera de poder recordar tot allò que has viscut?
Sobretot de poder-ho treure de dins, no? Per mi ha estat com un exercici no tant de record, que també, sinó com d'abocar tota la meva experiència i poder-la... És com fluir una mica més, no? És com no guardar-t'ho tot a dins. És com quan ets actriu, que d'alguna manera els personatges hi ha molta part de tu mateixa, a part del text que et porta l'autor o les direccions que et demanen els que tenen la responsabilitat, els directors. Però pues és el mateix, no? Una mica. Abocar una part de tu.
Clar, en deies... Vaig passar una època que era estressant perquè no parava de fer coses, no m'aturava de treballar. Que l'has passat de no parar a parar en sec.
Sí.
Què fas en el teu dia a dia?
En el meu dia a dia estic molt confortable. A mi m'agrada molt el meu dia a dia. Bueno, sobretot perquè he tingut també, des de fa temps, aquest llibre l'hem, no sé quan el vam començar, però bueno, l'hem anat escrivint a poc, he tingut una tutora que m'ha anat fent aquestes preguntes ens hem anat veient cada setmana, per tant he estat molt ocupada. No sé quina era la pregunta.
Sí, i tant. La pregunta és, què fas en el teu dia a dia?
Pues això, ara ja he acabat d'escriure el llibre, ara no sé què
documental?
Faig.
Documental?
Bueno, sí, esclar.
Amb el documental no para, sí.
El documental segueix un procés, eh? Tampoc és, no és com el llibre cada dia o cada
escrius,
setmana.
Però estàs escrivint més coses...
Ara no me recordo què faig. Estic fent alguna cosa més? Jo ja no me recordo.
No.
Ara estic arreglant la casa buidant-la. Això sí. Buidant les coses.
A les files del darrere estàs dient que sí amb el cap, sí. Que efectivament l'estàs buidant la casa.
Estic buidant la casa, no?
Trobant coses.
Bueno, trobant
i llançant.
Llançant o regalant o traient-me-les de sobre. La casa cada vegada està més neta, més diàfana, més d'acord amb el que jo necessito. M'atonto amb la caixa tonta.
Sí?
Sí, de tant en tant sí. Veig.
Veus molta televisió?
Molta no, però sí. Bueno, hi ha a partir d'un determinat moment del dia, pues, els programes que m'interessen.
Què mires, per exemple?
Bueno, m'agraden molt els reportatges, m'agraden molt alguns programes en directe, que no vull fer propaganda ara d'uns i dels altres, no.
No.
Però sí, sí.
Encara cuines?
Sí.
I diuen que molt bé.
Sí, bé. Bueno, molt bé.
Abans deies les 10 normes.
Vaig al mercat.
Mm. En el llibre explica com vas al mercat i a vegades que diu, tinc paper higiènic,
sí, sí.
Diu, i de cop i volta que en tinc 4 rotllos i dic, no he de comprar paper higiènic, he de comprar... bosses per de les escombraries. I arriba i diu, tinc més paper higiènic que mai i no tinc bosses per les escombraries.
Bueno, l'última vegada em va passar amb les patates. Porto apuntant, no patates, que en tenim moltes. Doncs jo no sé què passa, que torno amb patates. Bueno, doncs ja està. Mira, ric una mica. També m'enric molt de mi mateixa quan em passen aquestes coses.
Gràcies.
De vegades ploro, però de vegades
sí?
ric.
Plores molt o no?
Sí, 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 de tant en tant les llagrimetes em surten. Però també tinc un xip que ja les controlo una mica, no? Ja sé, bueno, dic, ara sortiu a jugar una mica. Va, però que el cutis s'asseca. No m'interessa molt, Un ratet i prou, i ens n'anem.
Hi ha una cosa, quan parlàvem ara del decàleg aquest... que és això de que, ai, com estàs? Ai. Quan parlen així, que parles com una criatura. Però sí. Tens la sensació de que et tracten diferent des que vas ser pública que tenies la malaltia o no?
Em tracten molt millor. No, jo quan vaig al mercat, que encara hi vaig, que m'agrada fer-ho, la gent és meravellosa perquè em diu, et preparo d'això i d'això i d'això, passa-ho a buscar que ja t'ho tinc. No sé, em veuen a venir i ja... Avui, d'això em vols, d'això no... Ja saben el que m'agrada, el que no m'agrada, i això és fantàstic, perquè no haig ni de parlar. No bueno, m'haig de dir sí, no, sí.
Deu ser, en el llibre també ho parles, de la condescendència, de la gent que et diu, no, tranquil, jo també m'oblido de moltes coses.
Ai, això sí que no ho suporto. Quan em diu, no, és normal, perquè clar, ja tenim una edat, els de la meva edat.
Sí.
Llavors, esclar, és normal que no ens en recordem de les coses, però quan em diuen això em posa molt nerviosa, perquè és com ignorar realment el que és la malaltia, no? Però també ho entenc, també ho entenc.
Sempre ha sigut una de les teves grans passions, llegir. Pots llegir ara?
Sí, però no molt. La veritat és que sí, però no molt. M'agrada escriure, no. Ara escric molt. El que més faig és escriure. Bueno, tampoc és que em passi hores escrivint com un escriptor, Però escriure sí, bueno, com aquest llibre, i apuntar coses puntuals.
Com un dietari?
No, sense cap ordre. Els dietaris ja han passat a la història.
Quan deixi de ser jo, repassa tota la teva carrera, des dels inicis, des que estudiaves a l'Institut del Teatre, el teu pas per la televisió, pel teatre, pel cinema... Te'n recordes el moment més feliç de la teva carrera?
Ai, n'he tingut tants.
Tants, eh?
Tants. El primer moment més feliç és poder haver accedit a l'Institut del Teatre en un moment en què tot allò es revolucionava i l'actualitat que encara és va donar... La modernitat va entrar allà, no? Però he tingut grans moments. És que he sigut una afortunada. Evidentment he patit molt, també, però vull dir... La professió m'ha donat moltes alegries, moltíssimes, molts premis molt macos i n'estic tan agraïda d'haver sigut valenta perquè res en el meu entorn portava cap allà. I després la solidesa de la meva família que em va, com, diguem, amb això em va respectar, no? I va permetre que jo pogués anar a un institut del teatre que els semblava una mica perillós, esclar, en aquell moment.
Clar. Parles molt de la família,
Bueno,
hi ha un reconeixement molt gran durant tot el llibre de la família.
Ah, sí, es nota,
Es nota molt. Volgudament buscat, no?
No ho sé, em surt així, no és que ho hagi buscat. Però sí que som una família que sempre hem estat molt units i... Bueno, em sembla que ho explico al llibre, no? Jo, el meu germà gran va tenir polio i mai li he sentit una queixa. I que ara em passi a mi aquestes alçades, això... No cal queixar-se. És un gran exemple per mi.
En el llibre passa... Bueno, diu que fas sessió de pilates.
Ah, sí, això sí, encara ho faig,
Encara ho fas,
Sí, la professora està al cas i totes les companyes també i em vigilen.
Expliques que t'agrada molt estar a casa, que és el que deies ara fa un moment. És que a més parles de... que vius molt tancada.
Sí. Tancada, però no tancada interiorment.
No. Tancada vol dir tancada físicament, per
exemple,
a casa.
Sí, exacte.
Diu que vius al barri de Gràcia, en un barri molt encant.
Sí.
Els ensurts que et donava el Frank, que és l'arquitecte que va convertir casa teva en el que és un espai molt diàfan, molt buit. Parles d'una espècie de loft de Nova York. Diu, sense gran coses, però molt elegant. I expliques que dins de la teva rutina tens dies fixes d'activitat, dimarts i dijous a les 10 del matí, pilates, que fa anys que ho fas, des de que no t'agradava fer gimnàs o piscines, que sempre has fet exercici conscient perquè és molt bo pel cos i per la ment, diu, aunque expliques, diu, tot i que en el meu cas ho suspensi.
Lo de la mente.
Sí, efectivament. Diu que la veritat és que en una vida tan poc endreçada com la meva sempre he trobat la manera i l'espai per practicar alguna disciplina. Expliques lo de les llistes de la compra, que a mi m'ha semblat... Permet que t'ho digui divertit.
Ja, divertit, sí, no, té coses molt còmiques.
Dius, jo no controlo el de repetir-me fins al punt que quan acabo una frase m'escolto a mi mateixa dient això ja ho he dit, no? I també em repeteixo en buscar amb insistència allò que no trobo i de sobte no tinc ni idea del que estic buscant. Quan això em passa, intento relaxar-me i segueixo amb una altra cosa perquè sé que en algun moment o immediatament després tornarà a la meva ment allò que estava buscant i si no...
Adiós, muy buenas.
Adiós, muy buenas.
Sí.
És així, no? És bo.
Sí, sí, més val posar-hi una mica de comicitat a tot, no? Perquè si no estaria tot el dia plorant i els ulls s'inflen i llavors et poses molt lletja i no cal. No, no cal.
Hi ha una cosa que... Per cert,
no
hi ha dues persones... No, hi ha una cosa que no esperava, que és... que hi ha dues persones que estàs buscant a la teva vida... Bueno, que no sap, diu que dos amics teus de Madrid, que fa molt temps que no sap res d'ells. Parles del Carlos Hipólito i de l'Eusebio Poncela,
sí.
Que són dues persones que fa temps,
sí,
que no parles amb ells.
Sí.
I parles de tota la gent que t'ha ajudat molt en tots aquests anys. Sí. Parles de la Sílvia Marçó, parles de la Julieta Serrano, parles de la Marisa Paredes.
La Berta Riaza.
La Berta Riaza.
Que va,
sí,
morir també.
Sí. I expliques, per exemple, que gràcies a la Marisa Paredes vas entrar en el món de l'Almodóvar a les nits. Clar, no me'n recordava que clar, me'n recordo de La flor de mi secreto.
Clar.
Que era la pel·lícula que tu vas rodar amb,
sí,
el Pedro Almodóvar.
Sí.
I dius... me sentia em sentia intimidada per ell.
Sí.
Què vol dir que et senties intimidada per l'Almodóvar?
Bueno, perquè l'Almodóvar en aquell moment era Dios. I tothom volia treballar amb ell. I jo, que sempre he sigut una tímida. I que jo crec que totes aquestes... Sí, jo tenia... em sentia intimidada. Em sentia intimidada com a actriu i com a persona. Però jo crec que després, mirant enrere la meva vida, jo crec que allà hi havia una mica del germen, es diu?
Sí.
Del que m'està passant avui. Aquests atacs de... Jo havia tingut atacs de pànic escènic fa temps, no? Abans de sortir a l'escenari era com voy a morir con las botes puestas. No sé si ho explico aquí, em sembla que sí.
Sí, sí.
I en aquell moment amb l'Almodóvar, bueno, és que l'Almodóvar era el mas. Era tothom,
sí,
tothom
sí.
L'adorava i volia treballar amb ell. I jo estava allò, Dios mío, estoy con el Almodóvar, que és... En aquell moment m'impressionava. I jo crec que ja hi havia una llavor del que em passa ara.
Aquella pel·lícula, la relació amb ell era bona? Va ser bona o no?
Sí.
Perquè hi ha actors i actrius que diuen que la relació...
No. Amb ell, amb l'Almodóvar?
Sí.
Sí, no. Ell era molt pràctic i em deia això i això i això, però jo estava intimidada. I això no és bo. No, tu has de ser un acompanyant, no un intimidat.
Mm.
Però bé, va anar molt bé. I que... tenia la Marisa que estava al costat. Que
estupenda, Marisa.
Sí, gran amiga.
Parles molt amb ella?
Ens veiem, ens hem vist fa poc. No, molt no. No ens truquem ni tal, però tenim un... Quan ens veiem és com de tota la vida. Vull dir,
com amb la Sílvia Marçó, per exemple?
Amb la Sílvia ens veiem més, però ens hem estat veient més, ara potser menys, no? Però... O com amb la Carme Sansa, no?
Sí, també. Parlava de la Carme i la,
sí,
i la i
però,
Sílvia.
Però, bueno, és clar, la Sílvia no està sempre aquí, la Carme sí, però, bueno, té molta feina sempre ella, la Carme està a tot arreu sempre... Mm-hmm. I, bueno, de totes maneres, els amics es van com allunyant una mica perquè tu estàs tancat a casa teva.
Mm.
No és el mateix.
No has tornat en el teatre?
Sí, de tant en tant.
I vas? Vaig.
Molt poc, molt poc, amb coses molt puntuals. Intento anar gairebé sempre... Bueno, el meu teatre preferit en aquest moment, perquè adoro el seu director i he tingut molt bones experiències amb ell, és l'Acadèmia, el Teatre Acadèmia.
Aquí al costat de la ràdio.
Sí, exacte.
Vaig petitet.
I allà hi vaig sovint, perquè quan ve el Guido, que és el director... que va i ve d'Itàlia i tot això, sempre em truca, te venimos a buscar, te traemos, te llevamos... Llavors, sempre que tinc un acompanyant, sí que vaig al teatre.
Mm.
Llavors, si no hi vaig més, és perquè no vull anar al teatre sense acompanyant.
Mm. El llibre
I si
és...
em perdo pel camí.
El llibre és divertit? Les coses com si que ningú pensi que es trobarà aquí
no, una cosa...
No, el llibre és divertit. El llibre explica la vida de la Carme Elias, explica com és ella, explica com ha estat, explica tot. Hi ha moments durs, clar que n'hi ha. Per exemple, quan tu expliques...
És que, a més, ho he envoltat, ara, a veure, t'ho has trobat.
Tu te l'has estudiat, aquest llibre, eh?
Sí,
te l'has estudiat,
sí, i el Marc segueix també els dos.
Però ha... es llegeix tranquil, molt bé, no?
Molt, 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 perquè a més hi ha amplis paràgrafs i tot. Sí. I hi ha un moment que expliques que... fas un al·legat a favor de l'eutanàsia.
Sí.
Perquè tu no vols patir, ni vols res, que sí, és que prou. Hi haurà un moment que escolta, sort...
Mira, jo ja sé que pot passar de tot en la vida, però tinc una salut de ferro. L'he tingut tota la vida i la continuo tenint. I dic, no vull, jo no vull estar com una velleta sense consciència. Jo vull morir en pau, vull morir dignament, rodejar de la meva família i dir-los adéu. I ja està, no? Ja està, ja hem viscut i el que havíem de viure i prou.
Qui, això, dius, això ho he subratllat, eh?
A veure.
Demano, vull, exigeixo una mort digna. I està separada de tots els altres paràgrafs. I després expliques. Maldita suena, maldita sea, sona també a la cançó que més estimo.
Sí.
La del meu estimadíssim Antonio Flores.
Mira, se'm posen els pèls de puta quan parles...
Bueno, és que Antonio Flores
saps
és meravella.
Saps quina cançó és?
Sí, home, esclar, maldita sea mi vida. Sí, sí. I dius, et comprenc, Antonio, tu també vas patir... Ploro amb tu sempre que l'escolto, a la meva boca l'expressió sona amb una plegària que el cel no vol escoltar, hi ha un enorme enfado, dius, per l'incomprensió d'una societat que es considera avançada i que no sembla que permeti morir en pau a les persones que ho desitgem. Mort digna, si us plau. I dius, maldita sea, todos a una. I és més, anava a dir, ets tan salvatge, Carme, que poses... el que t'agradaria que sonés el teu funeral, però per favor...
Maldita sea mi vida.
Aquesta parles també de l'Ítaca, la cançó d'en Lluís Llach.
Ai, sí.
Que t'encanta, que diu que val per molts moments dispars.
Sí, sí.
Val per tantes coses, la cançó d'en Llach. El Llach val per moltes coses sempre.
Bueno,
diu,
encara ens acompanya tot el rato, imagina't.
Sí, parles de la tieta d'en Joan Manuel Serrat,
sí.
Parles dels Beatles... Uh-huh. Parles de Mozart i parles de Chopin.
Uh-huh.
La música t'acompanya molt?
Últimament no, no li estic fent gaire cas, t'haig de dir.
No?
No sé per què.
Uh-huh.
M'ha acompanyat sempre molt, eh?
Uh-huh.
Però últimament no estic gaire amb la música, però va a ràfegues, eh? Vull dir que això no vol dir que la setmana que ve estigui rodejada de música.
Vas molt a veure el metge?
No, cada no sé quan.
Cada
sis mesos o...
Sí.
Cada any.
I et diu algunes rutines que hagis de fer?
No
si has
sé.
De fer coses que... Vida.
Em sembla que diuen coses, però que no em descobreixen res nou, eh?
Mm.
Sí, bueno, et diuen que estiguis actiu i tal, però això no cal que m'ho diguin, no? Mm. Bueno, vull dir que jo ja ho practico. El que sí faig és tancar-me a casa. Molt. Mm. I anar acompanyada tot arreu, com avui, que tinc aquí el cuerpo de...
Sí. El llibre escrius, em trobo en un escenari de la vida amb una escena desconeguda que ni l'actriu protagonista ha estudiat.
Una improvisació.
Mm. Però veig que la funció està anant la mar de bé.
De moment, sí. Gràcies.
La mar de bé, de debò. Acaba el llibre dient... Només em queda per dir que la vida és una bufada i al mateix temps una llarga i estupenda experiència. L'hem de viure amb valentia, honestitat i molt amor.
Bueno, ara m'has fet plorar. Ho has llegit molt bé.
Ja saps que t'estimem molt. Gràcies. I que ho estàs... Vaja, molt bé, de debò, molt bé.
Sí, ho has llegit molt bé.
Em preocupava aquesta entrevista, no et preocupi gens ni mica, Carme. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
I que sigui tot a fi de bé. T'estimem molt, ja ho saps.
Ja ho sé. Moltes gràcies a tots els que estan al davant. Tu, a tots els que estan per aquí. Ei.
Sí.
I bé, fins a sempre.
Fins aviat.
Fins aviat.
Molts petons, Carme. Gràcies.
Molts petons.
I sus púas mi sangre derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Que maldita sea que pasó con mi razón. He roto con el pasado y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última...
Reconcentrat, amb Edu de Batlle. RAC 1.
Aquest dimecres la Champions es juga a RAC1. A les 9, Real Madrid-Chelsea i Milan-Nàpols. Ens hi posem a 8:45 amb Jaume Molló i companyia. Pendents, a més, dels partits del Joventut i el Baxi Manresa que juguen el seu futur a les competicions europees de bàsquet. I després, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres els quarts de Champions es juguen a RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Albert de Vic. Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi. Gravarem podcast amb els professionals de RAC1. I a més, hi haurà activitats d'aventura. Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara, pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir
molt ràpid.
Molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som 1.
RAC+1, podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra,
emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses,
l'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC & GO amb Oriol Llop, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, or the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Això és RACconcentrat, amb Edu de Batlle.
Hola, Laura, com estàs?
Molt bé, reines.
Quants anys tens ara mateix?
Bueno, jo ara en tinc 67, a punt de fer 68.
Quan vas saber que eres una dona? Perquè tu no vas néixer com a dona, els teus pares et van batejar com un nen. Quan dius, jo realment em sento com una dona?
Hombre, a mi a dalt vivia una amigueta meva, que tenim la mateixa edat, que ella ha fet la seva vida de casada i tot això, però amb ella, quan li portaven els reis de nena i a mi portaven els reis de nen, jo a la tarda me n'anava a casa seva a jugar amb els joguets d'ella. Vull dir, a mi no m'ha agradat res d'home, mai. O sigui, que jo m'he sentit sempre femenina i he actuat sempre molt femenina, mai m'he reprimit. Qui li ha agradat bé, qui no, però jo no he reprimit mai els meus impulsos. De criatura et parlo, molt menys de gran.
És filla única.
Filla única.
Quan ho va poder començar a exterioritzar? O vostè de petita ja li deia als seus pares, jo no em vull dir amb el nom que l'havien batejat, o...
Mira, jo en 14 anys, mira, tu et parlo dels anys 60... tirant cap als 70, últims dels 60. Jo ja, quan sortia amb els meus amiguets i amiguetes i tot això, elles em guardaven la roba i jo ja em vestia de noia. Vull dir que, mira si ho tenia clar.
Si les seves amigues li guardaven la roba de noia?
Sí, perquè elles també em deien, és la Laura, perquè ja ens dèiem els noms, cadascú tenia molt nostre
nom. El nom el va triar
Exacte.
Vostè,
Sí, em va agradar molt aquest nom, m'entens? I elles m'ho apoyaven perquè, inclús elles ja em tractaven de noia quan jo anava en pantalons.
No va tenir cap mena de prejudici sobre això, tot i ser l'època que era.
No, als col·legis sí que vaig tenir problemes, perquè, esclar, m'entens? Mira, jo recordo un col·legi que anava davant del metro de Fontana, que es deia Liceu Pràctic, t'estic parlant dels anys 60, jo tindria 13, 14 anys, i una vegada el director em pregunta, escolta'm, Vilar, tu que ets un home o una dona, perquè els nens m'estan preguntant, que veuen una cosa rara amb tu, i jo li vaig contestar, vostè com me veu? Diu, no sé, dic, doncs miri, jo em sento una dona. Això ja et parlo de l'any 68 o 69.
I com va quedar la cosa? Que li va respondre alguna cosa? Li va preguntar alguna cosa més?
No, perquè saps què passa? La meva imatge, si tu et vas fixant en mi, jo no sóc postissa. Jo parlo i actuo natural. I conegut a moltes persones que jo he treballat i tot això, que la part de l'home no l'emborrada. encara que vagin vestides de dones, es continua veient. Jo vagi on vagi, senyora Laura, senyora Laura, jo no és que m'ho faci ni m'ho fabriqui, és la meva manera d'actuar. Vosaltres com me veieu a mi, amb sinceritat?
Com una dona, evidentment.
Llavors...
Però és que no passaria res, tampoc, si tingués trets encara masculins i vostè es volgués considerar com una dona.
Sí, però mira...
Seria el mateix.
Però mira, la meva mare, saps què deia sempre, i la iaia, Laura, si no s'ha de saber, més val que no se sàpiga. Perquè ara us passaré una cosa que em va passar, us explicaré una cosa que em va passar l'altre dia, que vaig sortir per la televisió i els diaris. Jo he anat durant molts anys, dic he anat perquè m'han prohibit l'entrada, amb una peluqueria del carrer Gran.
A Gran de Gràcia.
A Gran de Gràcia. Bueno, la senyora Laura, la senyora Laura, la senyora Laura. Ara ja et parlo de 15 dies de quan vaig sortir a la tele. L'altre dia vaig i se m'adalanta la propietària i em diu, aquí ja no pots entrar. Em vaig quedar. Diu, perquè t'he vist per la televisió i tu no ets una dona. Em va prohibir l'entrada. Vaig parlar amb la meva abogada i els meus amics i em van dir, Laura, anirem a posar-li perquè això és per denunciar-ho.
Però és una persona... gran?
No, una senyora d'uns 50 anys, però supermoderna, però esclar. O sigui, jo he estat 3-4 dies que tenia aquí un atac d'ansietat perquè em vaig sentir tan humillada avui en dia, el 2023.
I ha notat algun canvi més? O algú més l'ha tractat diferent des de que...
No. L'altra gent m'ha felicitat, això sí, Laura, pim-pam. Jo he pensat, bueno, ja ho saben, però m'han continuat sense cap indiferència. Però aquella sí, aquella... Crac.
Per sort és una excepció, no, pel que veig?
Sí, però me va saber tan de greu que el que vosaltres dieu, el 2023 passin aquestes coses, això és com una agulla dactilar. La gent comprendrà per normalitat, l'home, la dona, inclús el senyor violador, el que sigui, això entra dintre de la normalitat. El meu ja no consta com una normalitat, sempre és com una agulla. M'entens? Per això que a la vida o has de fer bé que et resbali tot o passar despercebuda, que és el que jo... I no és que ho hagi intentat, és la meva manera de ser, que la imatge masculina no se m'ha vist.
Tornant una mica enrere, la teva família ho va acceptar de seguida.
La mama i la iaia. Bueno, la seva Laura, bueno, la adorada sempre. El meu pare no em va arribar a dir mai Laura, però saps com me deia? La petita. Perquè, esclar, per un senyor d'aquella època, els senyors sempre són més conservadors. Però la petita... I la majoria de família, sí, la majoria de família no ho va comprendre. Em van tombar l'esquena i mai més. El fet de que jo em tragués els pantalons i em posés un vestit, ja no, la mentalitat ja no ho van comprendre.
Això, tiets, cosins...
Sí, que és el que jo sempre he dit. Si jo només vaig canviar de roba, no vaig canviar la persona. Continuo sent ara la mateixa persona que la d'abans, només que m'he posat faldilles... Això no ho van arribar a comprendre.
I amb la seva mare o amb la seva àvia va necessitar tenir-hi una conversa?
No,
o va ser una transició...
No,
molt...
perquè la mama i la iaia ja ho sabíem nosaltres, Laura. Ja ho sabíem que això passaria, ja ho sabíem. M'entens? Ja, vull dir, esclar, i és que jo, com he dit, jo no em vaig amagar mai els meus impulses ni la meva manera de ser, m'entens?
I amb el teu pare no em vas poder parlar mai obertament d'això?
No, papa... Un home d'aquella època dels anys 20, que ell era dels anys 20, m'entén el que et dic, em deia la petita. Però això sí, em tenia molt de respecte. Però també et diré una cosa, reina. El respecte també me'l vaig guanyar. Perquè, vale, ell va dir una vegada, va dir, vale, tu vas voler ser la Laura, ho has portat amb tota dignitat. Perquè meu pare va morir molt jove quan jo tenia 27 anys. O sigui, perquè ell reconegués de que jo ho vaig portar mereixedor, em vaig guanyar ser la Laura.
Però sí que hi ha un moment, quan és aquest moment que tu decideixes a dir, prou, ja no vull portar més pantalons i ara doncs m'ho vestir d'una manera...
Jo vaig haver d'esperar estos 18 anys perquè això m'ho va aconsellar l'abogat, m'entens? Jo ja tenia tot preparat, inclús vaig sortir als diaris, al Teleexpress de l'època, inclús quan recient aquest senyor que ja l'estava dinyant, ja sabeu quina persona era, joveníssima, amb una cabellera que portava per aquí preciosa, bueno, ja em vaig vestir, els balcons estaven així de plens, els balcons. I la meva mare va sortir al balcó també i els hi deia a la gent, és la meva filla, la Laura, i sabeu que li van contestar? I ara hora, Pilar, i ara hora, ja ho sabíem tots que això que passaria. M'entens? Vull dir que jo tinc records tan macos...
També va afavorir potser de viure en un barri més petit, que potser més o menys tothom es coneixia, o...?
Bueno, la gent a mi em va apoiar, però moltíssim, eh? Però moltíssim. Però és que sempre ja la gent ja em tractava de nena.
Coneixies més casos en aquell moment de gent que també hagués nascut d'una manera i que volguessin...
Jo vaig conèixer un cas, perquè inclús ja quan treballava vaig conèixer un cas d'una hemafrodita. Mira, encara me'n recordo com se deia, Eva. I el que aquesta persona pobreta havia arribat a patir, que hasta l'havien portada a fer electroxocs i la volia posar en un camp de concentració, sí, i tot això. Aquesta tenia dos sexes.
Sí.
Però aquesta ja va néixer als anys 20. O sigui, que imagineu-se, perquè és que et tirem enrere.
Però algun cas més de persona transexual de la seva època?
N'he conegut a tantes, fill meu.
Però no era molt habitual. O potser hi havia gent que ho amagava, o potser no hi havia gent que ho podria viure amb tanta naturalitat com tu.
No, és, tens més enrere d'allò? O bé, el gay, diguem-ho així, el senyor que la sentia senyora. Jo he conegut quantitats de persones grans amb aquesta fundació que va anar l'altre dia a la Fundació Enllaç,
sí,
que inclús havien arribat a casar per quedar tapat, però les persones més desgraciades que t'has tirat a la cara. Vull dir que jo, és que en el fons jo... quantitat de gent m'ha dit, Laura, bravo, que valenta vas ser tu. Quins nassos vas tenir tu de...
tenir-ho clar.
Ho tenies tan clar, tan clar, tan clar. Jo ara mateix a vegades, que m'agrada molt fer de psicòloga i exàmens de consciència, dic, he seguit el meu passillo, molt ben seguit, el meu túnel. He arribat amb una edat, però he aconseguit el que he volgut, lluito pel meu, però quan me'n tingui que anar, me n'aniré a la Laura.
A l'hora de trobar feina o d'haver de fer el servei militar, quines dificultats et vas trobar amb això?
No, les dificultats, totes les que vulguis, amb la feina, perquè esclar, jo era molt maca. Anava a buscar feina, de dependenta, de lo que fos, i em deien, si senyoreta, si ja es pot quedar, doni'm el document per fer-li els papers. Llavors, ja, perquè jo no vaig tenir els documents de dona fins fa 20 anys.
Quants anys tenia?
20 anys menys.
Pues, 57.
En tenia 47.
47,
47 sí. Anys, saps? Hasta que no va sortir la llei de poder... Però jo he anat amb sempre amb una angoixa que no em demanessin el carnet. Vull dir...
I què passava en aquests llocs de feina? No li donaven la feina?
No, no, clar, no me la donaven. Llavors no em va tocar cap més remei que fer el tipus de treball que feien les noies de la meva situació. Cabarets, alterne, que eren els puestos on no demanaven carnets ni res. Vull dir, no és tot flors i violes. Vull dir que a mi no m'ha caigut del cel, reina meva. He hagut de lluitar. A part, he sigut d'una família humilde, treballadora. Vull dir que jo he ajudat sempre els meus pares, els iaios. Vull dir, sé el que és passar puros. Però, esclar, el tema dels treballs no era com avui en dia. Que avui en dia les persones poden treballar i... al meu temps, no.
Clar.
Vull dir que, esclar...
I el servei militar?
El servei militar, tot ja anant vestida de dona... I vivint de dona, quan me va tocar el servei militar, vaig haver d'anar 15 dies. Em va tocar Cartagena. Em van tallar el cabell a rape. Em vaig haver de presentar. Allà constava aquest noi s'ha volgut disfressar per passar el servei militar. Llavors em vaig estar 15 dies. De 15 em vaig estar 14 a l'Hospital de Cartagena. Perquè ja em vaig trobar amb uns atacs, unes coses horroroses, i van haver d'avisar els meus pares i em van pujar a buscar. Llavors, a partir de llavors, va ser quan se va fer el reportatge que jo vaig sortir al Teleexpress. Saps? Perquè això no passés més amb una persona que tingués aquestes causes naturals. Perquè sapiguessin diferenciar el blanc del negre, que no tothom és igual. El nom pot ser el mateix, però no tothom és igual. Perquè jo he conegut senyores trans, grans senyores. Vale, altres també són trans, però un senyor, jo he treballat amb senyors que han vingut vestits d'home del carrer i allà s'han posat senyors pares casats i hasta avis es posaven un disfress de senyora i treballaven.
Yeah.
Això no és el mateix. Això és de cara a la caixa, però a la meva, a la realitat jo els tractava igual, meravellosament bé, perquè eren gent meravellosa, però no és el mateix.
Suposo que poder fer aquest canvi de nom en el carnet d'identitat va ser també un reconeixement i un gran canvi en el seu dia a dia.
Ara us explicaré com va ser el del carnet d'identitat, perquè tinc tantes històries que contar. Jo vaig haver d'anar a la plaça Medina Celi, allà al registre civil, que hi havia una cua fabulosa. Bueno, era l'hivern, jo em vaig posar molt eleganta vestida perquè sempre he anat molt ben arreglada, saps? Molt aconjuntada. Una cua i les noies totes... i una de les noies que jo coneixia em deia Laura, lo tenemos todo perdido, que el forense, perquè ens va haver de visitar un forense. El forense va de cara al morbo i de carnet toca mucho, pero de carnet no consciente nada. Clar, jo estava amb uns nervis que em anava a la cua adelantant, i la majoria sortien, ai, m'he hecho quitar la ropa, tot això. Bueno, jo vaig pensar que sigui el que Déu vulgui. Hi havia un despatx, jo entro, i el senyor li dic, jo dic, m'haig de treure alguna cosa, senyor? El senyor estava així, sentat així, aixeca la cara, pum, ja se'n pot anar, senyora.
I s'ha trobat amb altres situacions, ara em deia, no?, aquesta de fa poc a la perruqueria, que sembla sorprenent gairebé que sigui l'any 2023, però t'has trobat amb situacions també incòmodes o fins i tot agressions verbals?
La mama i la iaia, com que estàvem, al final vivíem juntes, perquè es van morir el iaio, el papa, vam quedar la mama i la iaia. Jo ja treballava amb cabaret i amb espectacles, clar, jo havia guanyat molt bé la vida quan era jove, m'entens? I ens anàvem sempre de final d'any, uns dies a... ens en vam d'Andorra pels Nadals. Però esclar, jo no tenia el document encara de dona. Havia de presentar la meva mare o la iaia.
Sí.
I vam anar a un hotel moníssim, allà a les Escaldes. Bueno, jo llavors era jove i atractiva al màxim. I el senyor conserge ens va dirigint a mi. Diu, deixi'm el seu document, senyoreta, sisplau. Em vaig quedar impactada, però la meva mare diu, va, Laura, vinga, siguis valenta i dona el teu carnet d'identitat. Bueno, vaig donar el meu carnet d'identitat. Quan aquell noia va veure que la Laura era diferenta, ja la nit, quan ja vam baixar a sopar, ja em va tractar diferenta.
Ja. Yeah.
¿Quieres que salgamos? Ja en plan... M'entens? Llavors, esclar, jo em tenia que delatar, era el meu carnet d'identitat. Llavors, per què et tracten d'una manera... El que tu m'has preguntat abans, perquè és que llavors ja entra el morbo per entremig. Les coses, millor, si no hi ha necessitat, que no se sàpiguen. Però a vegades, m'entens, pues, s'han de saber la força.
I situacions incòmodes o que hagis passat por, fins i tot en alguna situació? Has
no,
passat...
bueno, una vegada també, mira, l'últim treball que vaig estar, que es deia Club París, que era l'últim treball que vaig estar, perquè després ja vaig haver de cuidar la mama, que estava malalta i tot això. Al costat hi havia un col·legi de nens, però de nens de 13 a 16 anys. Pues clar, m'entens, aquells nens que els donava allò un morbo, era tantes... Sabeu què ens van fer una vegada? A les 6 de la tarda, o sigui, hi havia la porta de ferro més una porta de fusta que tancava l'entrada del cabaret. Pues van baixar la porta de ferro i van tirar foc a dintre, que van haver de venir els bomberos i tot. I sabeu per on van poder sortir? Van poder sortir pel pati de darrere que donava en un restaurant. O sigui que de coses ni passat fill meu i ni vist.
I pot dir que fa ja uns quants anys que vius en plena normalitat?
Sí, ara saps per què dic en plena normalitat? Gent antiga d'aquella època ja no queda ningú. Ara aquí a l'Escala tots són gent estrangera i gent amb nens i tot això, i pels nens em piquen aquí com que jo els hi compro caramelets i ninos. La iaia, vés a veure la iaia, que ningú sap res. Em veuen una senyora amb el cabell blanc, gran, ningú sap res. M'entens? En tot en... Però jo a vegades penso, i si ho sapiguessin? Ja potser canviaria...
Sí, ara... realment? Creus que no ha canviat molt aquesta percepció?
No, perquè és com algo diferent. I tot lo diferent és el que et llama l'atenció. M'entén? O bé per admiració o per destrucció, pot ser. Per una de les dues. Però bueno.
Però tu vius al barri de Gràcia, que és un barri amb molta gent jove, gent que ha vingut d'altres països, gent molt oberta, també.
M'adoren la gent perquè, esclar, no saben la història de la Laura.
Però i si la sapiguessin, amb aquest tipus de gent que viu aquí al barri, no creus que també t'acceptarien? Perquè
sí,
és un barri on es veuen tot tipus de realitats.
D'una altra manera. M'entens? Ja d'una altra manera. Potser amb una mica menys de respecte.
De família? Te'n queda alguna? Familiars propers?
Pues clar que em deuen quedar.
Però no tens contacte.
No, és que mai més. A vegades penso, perquè ells han tingut fills, jo no conec ni cosins germans. I m'he enterat per terceres i quartes persones que molts han tingut fills drogadictes i em censuraven a mi. Te'n dones compte? Però tot això dirien que és la normalitat. El que no va ser normal va ser la cosina Laura que es volgués posar vestida de dona. Entens?
T'agradaria haver-hi tingut més contacte o potser fins i tot posar-t'hi ara en contacte si t'han vist als mitjans de comunicació o senten aquesta entrevista, que un nebot segon et truqués,
claro,
i digués, escolta, m'agradaria recuperar el contacte.
M'encantaria perquè és que, entre tot, al món només hi ha persones. O home o dona, per què es dona tanta importància amb un canvi de roba o amb un canvi de vida? No m'hi entra al cap. no m'hi entra al cap. Mm. Però bueno, si així ho van voler, ells van perdre el puguem conèixer.
Mm. Laura, clar, tu tens 67 anys, no sé si t'has començat a plantejar la possibilitat de que potser uns anys no estiguis en plenes facultats com estàs ara, i hagis de demanar ajuda o haver d'anar a algun centre a viure.
Jo tinc el testament vital fet, perquè me l'he fet fa poquet. Jo tinc ja escrit i tot això, que en cas que jo perdés el cap o estigués en unes facultats que no em valgués per mi mateixa, ja he fet un tutor i tot això, però bueno, jo comprenc que a vegades et fas gran, necessites que quedes impossibilitada o el que sigui, pues fa falta que algú pugui ajudar-te o cuidar-te. Però bueno, a mi no m'agradaria anar-hi. Mm. A mi no m'agradaria anar-hi. Però bueno, en un cas que hagués d'anar una persona, pues llavors ho trobo fantàstic.
Si haguessis d'anar a una residència, estem parlant?
Sí, haguessis d'anar a una residència, m'entens? Pues mai se sap al final de les persones mm-hmm. quin pot ser. Però trobo que això també hauria de ser, m'entens? Que quan passés un cas així, les persones, ja la directora, les persones sanitàries que estan allà dintre, comprenguessin que és una persona una mica diferent i que no li fessin cap maltracte ni cap mala manera de...
Quina és la principal por que tindries si haguessis d'anar a una residència?
Naturalment el tracte, m'entens? Perquè, esclar, vulguis o no, nosaltres som diferents, m'entens? Llavors, esclar, que aquestes persones, el que diem, estan acostumbrades a tractar el senyor o la senyora. No, que comprenguessin que també pot haver una senyora diferent o un senyor diferent. Llavors que això ho acceptessin i ho tractessin de la millor manera possible i fos acceptat.
I por al rebuig no hi ha de la gent, dels treballadors de la residència, sinó de la resta de la gent que viu a la residència, que molts doncs tindrien una edat similar a la teva i que potser no tenen encara aquesta mentalitat.
No, i menys aquestes persones malaltones. És que aquella gent estan amb silles de rodes. Com aquella gent tu li pots fer comprendre de que aquesta senyora ha sigut un home o que el senyor ha sigut una dona? M'entens? Això no ho podrien arribar a comprendre. Amb els malalts que estan, millor que aquesta gent no sapiguessin res i el que veiessin ho acceptessin. Però la complicitat dels treballadors i dels responsables del local, sí, m'entens? Això sí. Aquests són els que tenen que estar sempre amb complicitat amb la persona adequada que entra. El resto, pues, si tu et veuen una dona, et tractaran com una dona. Si et veuen un senyor, et tractaran com un senyor.
També hi ha la problemàtica o possible conflicte que pugui ser haver de compartir l'habitació amb una altra persona.
Això també és clar. Segons el cas que sigui, m'entens? Perquè hi ha moltes trans que no estan operades.
Exacte.
Llavors, esclar, això s'hauria també de respectar i mirar que aquest cas és diferent que estigui sola, per no armar una disbauxa, m'entens? Que podria llavors això sí que provocar una molèstia amb l'altra persona i discussions i tot això. Mm-hmm. Sempre s'han d'evitar les discussions. Esclar que és demanar molt, però s'ha de començar, que estem a l'any 2023, a preparar les coses que podrien passar.
Mm-hmm. Laura, si poguessis canviar alguna cosa, t'agradaria canviar alguna cosa o potser t'hauria agradat néixer uns 30, 40 anys més endavant per no trobar-te en aquestes situacions, o tal com ha anat et sembla que ha anat bé?
Sabeu què m'agradaria ara? Tenir 35 anys! Això és impossible, però mira, jo crec, com us he explicat abans, que he fet una trajectòria molt maca perquè he lluitat, he passat por, he patit, m'he esforçat perquè he sigut molt lluitadora. I llavors, ara, als 67 anys i mig que tinc, que em faig examen de la meva vida, dic, Laura, chapó. Chapó perquè continuo sent luchadora, continuo aportant el meu gra de sorra i continuo mirar de solucionar sempre els eventos que puguin haver. Em sento feliç i em sento molt digna d'haver arribat a l'edat que tinc.
Doncs Laura, que continuïs sent tan feliç, tan eixerida, i moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història.
Gràcies sempre a vosaltres, i si mai em necessiteu, aquí estic, guapes. Gràcies.
RAC 1. Des de l'estudi a RAC 1 anirem a passar pel vostè primer. Arrenca'm el Marc Giró i regalem-nos un somriure.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut.
amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1.